Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
En qualsevol moment, qualsevol de nosaltres pot fer un pas en fals, caure al buit. Quan ens necessites, hi som. Taula del tercer sector. 3.000 entitats socials al teu costat.
Vols posar el teu granet de sorra i ajudar els nostres mitjans a continuar amb la seva tasca? Doncs prova sort amb nosaltres. Compra ja les teves participacions per la Loteria de Nadal del número que tenim a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el 59.605. 5 euros per participació, dels quals un serà la teva aportació. Tens temps fins al 13 de desembre. Passa per Ràdio Estel a buscar la teva sort. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació al 93 409 27 70 i a loteria@radioestel.cat.
El primer diumenge d'Advent és també el diumenge de la paraula. Per això, i amb motiu de la Setmana de la Bíblia, que es celebra del 21 al 27 de novembre, Ràdio Estel et convida a ser missioner de la paraula. Fes un donatiu de 9,95 € i rebràs un exemplar de la Bíblia popular il·lustrada per Perico Pastor, perquè la regalis a qui tu vulguis. Informa't sobre com rebre-la a casa al 93 409 2770 o a labiblia@radioestel.cat. Despeses d'enviament no incloses. O si ho prefereixes, vine a fer el donatiu a Ràdio Estel. Comptes de Belllloc 6769 de Barcelona. Més informació a radioestel.cat. Setmana de la Bíblia. Ràdio Estel, mitjà de comunicació oficial.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Ràdio Estel.
Església d'Urgell. Una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, bona nit. Siguin benvinguts a Església d'Urgell, el programa d'informació religiosa cristiana del Bisbat d'Urgell. Cada diumenge ens retrobem amb vostès per a fer-los arribar a través de les zones radiofòniques els actes, activitats, esdeveniments i agenda de la nostra diòcesi. Avui, amb motiu de la concessió del títol de Basílica Menor a l'Església del Santuari del Sant Crist de Balaguer, hem fet un recull d'informació sobre aquest esdeveniment. En parlarem amb mossèn Pau Vidal, capellà custodi d'aquest santuari basílica, i amb mossèn Ramon Sàrries, rector de la parròquia d'Andorra la Vella, al Principat d'Andorra. L'Església d'Urgell és possible gràcies a la Patricia Navas a la locució, l'Àlex Salcina als controls i Maria Marín, qui els parla, que dirigeix i presenta el programa. Som-hi, doncs! I comencem, com sempre, amb el recull de notícies de la setmana. Endavant, Patricia.
Dijous passat va tenir lloc a la Casa del Bisbat la trobada anual amb representants dels titulars, directors i equips de pastoral de les escoles de titularitat catòlica presents a la diòcesi d'Urgell amb Andorra. La reunió va tenir un bon clima de comunió i de treball compartit. Va presidir l'arquebisbe d'Urgell, acompanyat pel vicari de pastoral mossèn Antoni Elvira, el delegat diocesà d'ensenyament mossèn Pepe Xisbert i el delegat diocesà de pastoral juvenil Lluís Plana. Es van comentar les novetats d'aquest curs pel que fa a les escoles i es difongueren les informacions de les delegacions sobre properes accions a les quals són convidades les escoles. El Canonic Music, Setmana de Cinema Espiritual, els grups de joves Té per Té, l'Escola de Formació Permanent del Bisbat a Balaguer, entre d'altres. L'arcabisbe ha demanat l'acollida de l'exhortació del Papa Francesc Amoris Laetitia pel que fa a educació en l'afectivitat i la sexualitat des d'una perspectiva positiva i crida l'atenció de les escoles sobre els temes d'ideologia de gènere i l'asfíxia de l'escola de titularitat catòlica atenent la defensa de la llibertat d'ensenyament i el respecte a les famílies i als alumnes. La Comissió Permanent de Càritas Diocesana d'Urgell va decidir fer un reconeixement públic a PEUSA, productora elèctrica urgellense Societat Anònima, per la seva generosa col·laboració amb l'entitat en el servei d'ajuts i els atorga el títol d'entitat amb cor. Per a visualitzar aquest reconeixement, Càritas d'Urgell va organitzar dijous passat a la tarda un acte al seu centre Cenot de la Seu d'Urgell, que fou presidit pel nostre bisbe Joan Enric, president de Càritas Diocesana. Hi van assistir i van prendre la paraula el president de PEUSA, Ventura Revés González Nandín, i el director voluntari de Càritas d'Urgell, Josep Casanova. PEUSA és l'empresa que col·labora des de l'any 2009 en el servei d'ajuts que Càritas d'Urgell presta a les famílies vulnerables. És per això que Càritas d'Urgell va voler agrair a PEUSA la seva reiterada contribució perquè les persones de la comarca de l'Alt Urgell amb problemes econòmics greus puguin fer front a les despeses familiars bàsiques com la del subministrament elèctric. I també dijous passat, a Casa Molines de la Seu d'Urgell, es va reunir la delegació diocesana per la pastoral de la família i la vida del bisbat d'Urgell, presidida pel delegat mossèn Joan Antoni Mateo. S'informà sobre la darrera reunió de delegacions de pastoral familiar de Catalunya, celebrada a l'octubre. Es va parlar de l'exhortació del papa Francesc, l'alegria de l'amor i la necessitat de fer-la arribar a les famílies, de preparar els matrimonis i acompanyar els primers anys de casats. També es constataran dificultats. Els agents de pastoral que preparen els nuvis per a casar-se, poder fer un anunci positiu, anar als fonaments de l'amor en Jesús i que els matrimonis trobin motius de retrobament on un mediador pot ajudar. Es tracta la preparació al matrimoni a la nostra diòcesi amb interès per publicar un fulletó amb una part de l'exhortació per als nuvis i famílies. Es va convocar a la Jornada Interdiocesana de la Família, que se celebrarà el mes de març de 2017 a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. I el monestir de les Avellanes va inaugurar les obres de restauració del seu claustre el dissabte dia 29 d'aquest octubre, amb un acte que va ser presidit pel nostre arcabisbe i que va aplegar les autoritats de l'àmbit local i els representants de les institucions que han participat en la seva gestió i el seu finançament. Una nodrida representació de la comunitat dels germans maristes i molts amics i veïns de la contrada que es van fer presents. Va significar també la cloenda de la commemoració del 850è aniversari de la seva fundació com a monestir premonstratès. L'acte va començar a 4:45 de la tarda amb l'acolliment dels convidats i el germà Pere Ferrer, provincial de Maristes de l'Ermitage, va donar la benvinguda als assistents, assenyalant la importància que per a la comunitat té el monestir i agrair l'ajut de les institucions i professionals en la consecució de l'obra. Tots van posar en relleu la importància que ha tingut per la comarca i per a Lleida la presència dels germans maristes al monestir de les Avellanes, el focus de cultura i de formació que ha significat i el respecte i el suport que els germans de la comunitat han tingut sempre. Un cop al claustre, l'arquitecte que ha dirigit l'obra de recuperació de la infraestructura, Joan Albert Adell, va explicar les restauracions més remarcables del treball que s'hi ha fet. El claustre és la construcció patrimonial més antiga que preserva el conjunt monumental de les Avellanes, que es va fundar a l'any 1166 amb una comunitat de canonges premonstratesos i que han continuat en els darrers 116 anys els germans maristes. Els actes van seguir amb un concert a dins de l'església a càrrec del quintet 4+1, format per músics de l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, que va interpretar peces de Bizet, Granados, Albéniz, Morera i Toldrà. A la sala capitular del monestir va quedar instal·lada una mostra sobre els treballs de recuperació de la construcció i també de la situació històrica i les modificacions que ha anat vivint al llarg dels anys.
El passat 22 de juny, el Sant Pare Francesc, a través d'un breu pontifici o rescripte de la Congregació per al Culte Diví, signat pel cardenal Robert Sarac, va concedir a l'Església del Santuari del Sant Crist de Balaguer el títol i la dignitat de Basílica Menor. Una concessió que respon a la petició efectuada per l'arquebisbe d'Urgell i Comprisse d'Andorra, Monsenyor Joan Herri Vives, amb data del 9 de maig del 2016. La solemne celebració de la concessió d'aquest títol de basílica, que honora la diòcesi d'Urgell i un santuari tan important com el de Sant Crist de Balaguer, Es farà aquest dimecres, dia 9, a les 11 del matí, coincidint amb les festes del Sant Crist, i estarà presidida per Monsenyor Joan Enric Vives. El títol de Basílica Menor és una distinció concedida pel Papa a aquelles esglésies més importants que, en atenció a la seva història i cultura, vida litúrgica i pastoral, són particularment significatives. La concessió del títol de Basílica Menor procura enfortir la vinculació amb l'Església de Roma i amb el Sant Pare, i alhora promou la seva exemplaritat com a centre d'especial acció litúrgica i pastoral al país i a la diòcesi. Perquè un temple pugui assolir el títol basilical, ha de reunir tres requisits. Ser un temple d'excepcional esplendor, aixecat amb un perfil destacat. Ser el focus espiritual de la comunitat, que és santuari per a la multitud de devots que acudeixen a ell. Posseir un tresor espiritual i sagrat, donant culte ininterromput al Senyor, a la Mare de Déu i al Sant venerat en ell. Anem a parlar-ne de tot plegat amb mossèn Pau Vidal, precisament el capellà custodi d'aquest santuari basílica del Sant Crist de Balaguer. Doncs ara anem a fer un aprofundiment en aquest acte tan important que tindrà el santuari del Sant Crist de Balaguer com a basílica menor, i hem convidat el seu capellà custodi, mossèn Pau Vidal, que ens acompanya aquí als estudis de Ràdio Principat. Bona nit, mossèn Pau.
Bona nit, molt content de la vostra invitació.
Clar que sí. Nosaltres voldríem, com que tenim el luxe de que vostè és aquí amb nosaltres, que ens ho pot explicar, que ens presenti el santuari del Sant Crist de Balaguer, una mica d'història que representa per a la ciutat de Balaguer, per a la diòcesi d'Urgell.
El santuari està edificat en un terreny que sempre ha sigut, des de temps antiquíssims, ha sigut lloc de pregària. Ho va ser pels musulmans durant 2 o 3 segles. Amb la conquesta es converteix en la parròquia de Balaguer. Ho va ser parròquia de Balaguer fins al 1351, que es converteix en església conventual. El comte infant Jaume, mort a Barcelona, i en el seu testament deixa manat als seus marmessors que fundin un convent de monges clarisses. I al complir la voluntat del comte, es va construir un convent de monges clarisses i els hi va cedir, per al culte de les mateixes, els hi va cedir l'església que havia sigut parroquial. Per tant, durant segles ha sigut església conventual de les monges clarisses. Però va arribar el Sant Crist. Va arribar el Sant Crist que va, podríem dir, ser una energia potent que va canviar la presència de la gent en aquell santuari. Es va convertir, com dic, en el santuari del Sant Crist de Balaguer. El Crist va arribar. Jo sempre m'agrada de dir que va arribar contracorrent.
Per què ho diu?
Oh, sempre el Crist va contracorrent.
Clar que sí.
Si anem amb el corrent de la gent, d'on va Vicente? D'on va la gente? Naturalment, difícilment, sí. El Crist arriba. Va arribar per les aigües, segons la llegenda, arriba i les autoritats, el clergat, es reuneixen allà junt al riu Segre per portar el Crist, per treure'l de les aigües. Però el Crist se separa. I és les monges clarisses que baixen, virginitat i pregària, baixen a postrar-se als peus i el Sant Crist se'ls hi atansa i la Mare Abadesa, com si fos una ploma, agafa la sagrada imatge i la puja a la seva església, que era l'església de Santa Maria d'Almatà. I el que era església conventual a poc a poc se va anar convertint en un gran santuari en què el poble de Balaguer i tota la comarca hi va anar acudint a través dels segles i encara continua, gràcies a Déu.
Què representa per la ciutat de Balaguer? Com a poble, no només com a poble cristià, sobretot, però també com a poble en general, per la gent, què en diuen del santuari?
Home, el santuari sempre s'ha s'ha mirat com a... com un tresor de Balaguer. Com un tresor de Balaguer. I pugen... Jo estic sobretot els dissabtes a la tarda i també algun diumenge a la tarda i passo una estona llarga per si algun feligrés vol atansar-se per rebre el sagrament de la penitència o per parlar una estoneta. I veus que la gent, que no són gent de missa, però pugen al santuari. Alguns se senten i estan estona llarga allà. Dius, i què hi fan? Segurament cobren el seu cor a la misericòrdia de Déu. I segur. També hi ha, segur, que entre els molts que pugen a l'enllà dalt, també hi haurà el simple turista, que també hi pugen. He sentit parlar del Sant Crist de Balaguer i pugen a veure el santuari. I el santuari, ja ho saps, està situat en una muntanyeta, és agradable per fer un passeig, hi ha les estacions del Via Crucis, i van pujant, hi ha una mica de verdor a la muntanya, i és un lloc de passeig. I molta gent, al fer l'exercici físic de fer una passejada, també fan un exercici espiritual. Entren a dintre de l'església. Tal manera que Balaguer és el Sant Crist, és el tresor més preuat per creients i per no creients.
I què representa per a l'Església del Santuari aquest títol de basílica que li va estar concedit el dia 22 de juny d'aquest any pel papa Francesc?
Procurarem el que representa ser basílica, una relació especial amb la Santa Seu, una relació especial amb el Sant Pare. Nosaltres procurarem que les festes, diríem, papals, dels apòstols, se celebren amb una solemnitat especial. Voldríem que, veritablement, fos l'església del papa, perquè s'hi prediqui allà la paraula del papa, que és la paraula de Crist, que sigui un lloc de pregària, un lloc de recolliment.
I, per últim, doncs, quins actes litúrgics civils doncs, hi es duran a terme per celebrar-ho, perquè això és una gran festa? Com serà la celebració? Sabem que serà a les 11 del matí. Qui hi assistirà?
Sí, les celebracions s'escauen, les fem el mateix dia de la festa major. Per tant, hi ha tot un reguitgeny d'actes cívics, de castells de foc, de sardanes, de diversió per als infants, moltíssims, però no hi entrem en els actes cívics. Els actes religiosos són els següents. El dia 8 hi ha l'ofrena de flors dels escolars. És molt bonic veure pujar per la muntanya, van pujant els infants a peu, i depositen als peus del Sant Crist les seves flors, que es fa com una catifa a l'entorn del balcó que hi ha al cambril. L'endemà, a més dels infants, pugen diferents institucions, residències, el club de futbol Balaguer i altres institucions venen també a fer la seva ofrena floral. I el dia de la festa serà una missa solemne d'acció de gràcies, s'inicirà al començament el rescripte de la Santa Seu. Suposo que assistiran molts sacerdots que estan invitats a la festa i se celebrarà l'Eucaristia. El senyor bisbe deurà fer la seva homilia fent referència a aquesta distinció que ens ha concedit el Sant Pare i a l'acabament deurem descobrir la làpida que recordarà a les generacions futures aquesta diada de la celebració d'haver concedit al Sant Pare el títol de basílica al Sant Crist de Balaguer. El segon dia, el dia 10, també hi ha una celebració molt popular, també hi pugen molta gent. El primer dia, el dia 9, la gent no caben en el temple, normalment s'omplen a la plaça de gent. El dia 10, és més balaguerí, és més de, podríem dir, una celebració més de casa. Normalment també la presideix el senyor bisbe quan pot. Aquest any, me sembla que li és impossible, la presidirà el senyor Xiprest i serà veritablement la clausura. Les monges clarisses, hi ha una comunitat de monges que fa companyia al Sant Crist. Avui són 8 religioses, relativament joves, i fan la representació de l'arribada, abans de la missa del dia 10, fan la representació de l'arribada del Sant Crist a Balaguer, sobre les aigües del Segre.
Molt bé, doncs ho deixem aquí, perquè el temps així ens humana, però l'agraïm moltíssim, mossèn Pau Vidal, capellà custodi del Santuari Basílica del Sant Crist de Balaguer, tota aquesta explicació tan entranyable, tan propera, ens ha apropat de seguida el significat, el contingut i tot el que és el Sant Crist. Enhorabona, moltes felicitats i bona festa.
Moltes gràcies i bona nit a tothom.
Bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Hi ha tres signes físics que indiquen que una església és una basílica menor. El primer és la presència del conopeu. El segon, el tintinacle, del llatí tintinàbulum o campaneta. I el tercer, les basíliques menors tenen dret a mostrar els símbols papals en pancartes, al mobiliari i en el segell de la basílica. En parlem amb mossèn Ramon Sàrries, que és el rector de la parròquia d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra. Bona nit, mossèn Ramon Sàrries.
Bona nit.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres. Estem de festa, vostè ho sap, perquè aquest dia 9, dimecres, que és la festa de la dedicació de la Basílica del Laterà i també festivitat del Sant Crist de Balaguer, que és una gran festa també per a nosaltres, precisament perquè el Sant Crist de Balaguer ha estat configurat com basílica menor. Ja n'hem parlat una mica, la introducció, i també mossèn Pau, doncs, el rector, el custodi, en aquest cas, no? És el que ens ha explicat totes aquestes dades, però voldríem que vostè, que no l'hem presentat, però és rector de la parròquia d'Andorra la Vella, Principat d'Andorra i arxiprest de les Valls d'Andorra. Ara sí, doncs, parlin de una mica del que és una basílica menor.
Bueno, sí, és escaient que la festa de la Basílica del Sant Crist de Balaguer es caigui justament el dia de la dedicació de la Basílica de Sant Joan de Letrà a Roma.
Sí.
Sant Joan de Letrà és una de les quatre basíliques majors. El nom de basílica, del grec, vol dir real, i aquests espais reals dedicats al culte, que després de Constantí, en aquests espais es van ser, diguem, l'Església, com a tal, els va consagrar al culte a Déu, on són quatre, a Roma, que és el Sant Joan de Letrà, que és pràcticament, diguem, la catedral de Roma. El papa, com a bisbe de Roma, la seu, diguem, catedralícia, és el Sant Joan de Letrà. Llavors hi ha Sant Pere del Vaticà, Santa Maria la Major i Sant Pau Estramurs, les quatre basíliques majors. Els altres temples escampats arreu del món que la Santa Seu ha declarat basíliques, se'ls anomena basíliques menors, perquè majors només aquestes quatre de Roma. No vol dir que siguin menys importants, només que no estan a Roma, estan distribuïts en altres llocs de la geografia universal. La basílica té una dedicació especial al papa, una veneració especial al papa. El papa és, diguem, temples seus, per dir-ho d'alguna manera, i aleshores allí s'hi prega per les intencions del Sant Pare, i el pare beneeix la pregària dels fidels d'una manera especial en els temples basilicals de les basíliques.
Mm-hmm. Aleshores, digui'ns expressament o explícitament, ben dit i ben interpretat, com vostè ja sap fer, els signes físics d'aquesta basílica.
Bàsicament, de signes físics, una basílica té dos signes basilicals, diguem, que són el conopeu i el tintinacle, o tintinàbulos, ja es pot traduir de maneres diferents. El conopeu és aquesta espècie de papilló o d'ombrela de roba de colors groc i granate, que té la forma, diguem, de paraigua obert, que porta el segell gravat, el segell de la basílica, del santuari al qual representa aquell conopeu, i que és un dels signes que fa servir el papa, ho feia servir el papa històricament, un signe de pertinença al papa, el conopeu. Aquell ombrello, aquell pavelló de tela groga i granate, amb el segell de la basílica. L'altre signe, el tintinacle, és normalment de fusta, en el que el nom de tintinacle ve perquè hi ha almenys una campana, o diverses campanes, que tocaven quan se feia la processó d'entrada. Si hi havia el papa, imagineu-vos que un dia el papa ve a Balaguer, evidentment passarà el tintinacle davant, tocarà la campana i tothom sap que ve el papa a celebrar l'Eucaristia allà a la Basílica. A Roma encara ho fan. Aquí nosaltres el tenim només com a signe. I llavors el tintinacle és aquest instrument de fusta en què hi ha aquesta campana, d'aquí el nom de Tintín, Tintinacle, ja ho diria sobre la paraula,
sí. Veu com ho fa molt bé,
Llavors, això té formes diferents. Normalment, el Tintinacle costuma ser representatiu també del santuari de la basílica a la qual pertany. Aquest de Balaguer, que veurem dimecres vinent, si Déu vol, que serà entronitzat el dimecres i serà beneït pel senyor bisbe, té la forma de la façana del Sant Crist, de l'església del Sant Crist. Aquelles arcades, sí, sí. Aquella forma de la façana. Sí, sí. Quan un veu aquell tintinacle, diu, és el del Sant Crist de Balaguer. Sí, sí. Com si veiéssim el tintinacle del santuari de Núria, diem, és el campanar de Núria. Sí, bueno, sí. És una mica pensant en què identifica el santuari, la basílica, aquell objecte. Llavors, té aquella forma, hi ha una campana gran al centre, hi ha unes campanetes petites als costats. Sí. Vull dir, bé, és un emblema. Llavors, normalment, aquests dos signes, el conopeu i el tintinacle, es tenen drets allà al presbiteri, amb una vora, que no facin nosa, posats allí, que el pelegrí o el devot que entra a la basílica i veu els dos emblemes, els dos signes basilicals.
I han d'estar sempre posats o només el dia de la festa?
No, normalment podien estar sempre posats, evidentment, però normalment no s'hi tenen sempre posats. Clar. Es guarden i els es trauen els dies de festa, els dies de celebracions.
Extraordinàries? O un diumenge, per exemple?
No, no cal que sigui un diumenge. Ara, un dia, per exemple... evidentment, cada any, a Balaguer, el dia 9 de novembre, les festes de Sant Crist tindran el conopeu i el tintinacle posats allà a l'altar, evidentment. Una altra festa que celebren li tindran. Ara, normalment, no s'hi acostumen a tenir. Per què? Perquè, d'altres coses, s'hi posa pols i s'embruna, doncs es guarden. Sí, 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 sí. Es guarden. Moltes vegades inclús es fa una mica de protector per guardar-lo perquè no s'embruti. Això ja són detalls que hi ha.
Vol dir-nos alguna cosa més sobre aquest esdeveniment magna a la nostra diòcesi d'Urgell? Convidar la gent que hi vagi, etcètera.
Sí. No, i manifestar la joia, la satisfacció de saber que tenim un temple, una basílica més, el bisbat. O sigui, darrerament el nostre bisbat ja ens ho diu, home, vosaltres feu moltes basíliques. també és bonic perquè són temples dedicats d'una manera especial al culte, però en els quals preguem especialment per les intencions del Sant Pare i les necessitats de l'Església. Llavors, que hi hagi basíliques al bisbat vol dir que ens sentim integrats en aquesta comunitat eclesial, en l'Església, i que estem al costat del papa i que som comunitat de creients. Bonic.
Mossèn Ramon Sàrries, moltíssimes gràcies per aquesta explicació magnífica, senzilla, entenedora sobre alguns aspectes d'aquesta basílica menor que és el Sant Crist de Balaguer i que aquest dimecres farem festa per honorar i donar el relleu que li correspon a la nostra diòcesi.
Molt de goig en fer-ho. Gràcies, Maria.
Gràcies, bona nit.
Bona nit a tothom.
I fins aquí, amics, amigues d'Església d'Urgell, el programa d'aquest diumenge. Gràcies per haver-nos sintonitzat una setmana més. Els convidem a que siguin novament amb nosaltres diumenge vinent, si ho desitgen. Els desitgem també nosaltres una bona setmana. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.